Camins.
Tenim en joc des de fa ara mateix 27 minuts el Barça-Osasuna al Camp Nou, els de Xavi que busquen sumar 3 nous punts per aconseguir la Lliga ja de manera matemàtica. Júlia Julve, com tenim el partit?
Doncs mira, Rafa, ara mateix 30 minuts aproximadament de partit. Barcelona 0, Osasuna 0, amb expulsió inclosa al minut 27 d'un jugador de l'Osasuna, Errando, i ambient candiente, Rafa, al Camp Nou.
Ambient candiente, que és un concepte nou.
Sí, m'agrada.
Introduïm, això vol dir que, bé, ni fred ni calor, candiente.
Candiente. I molta intensitat per part de l'Osasuna a l'inici del partit.
Avui són enemics, però el cap de setmana que ve seran amics, perquè juguen contra el Madrid la final de Copa, per tant serem tots dos a una de tota la vida. I ja sol al Camp Nou, cosa que li preocupa molt a Xavi, amb llum no sap jugar.
Mira, el cel és serè, però no hi ha sol al camp. No hi ha sol.
El sol és serè, això és un embarbussament. El sol és serè. Qui el desensarenarà?
Bueno, en definitiva, que no hi ha sol. Rafa, punt a favor de Xavi, que ja es va mostrar una mica descontent amb el solete, però que no estan acostumats a jugar de dia
sol
i, per tant, tindrà un bon partit sense sol.
Li cantarem sol solet al Xavi perquè vagi a dormir. La gespa, què tal? La gespa és important.
La gespa maca. Bé.
Maca, està maca, eh?
Així verda.
Ben tallada.
Sí, molt ben tallada.
Molt bé.
Tot apunta que ha estat descuidada, que ha estat cuidada, perdó, però no descartem la possibilitat que l'hagin deixat llarga perquè l'Osasuna no pugui veure la pilota. Ja m'entens.
Jo crec que Xavi... T'entenc. Jo crec que Xavi, ell mateix fa de jardiner. Abans de començar el partit surt amb un mono i vinga, hi va a fer. Xavi ha fet debutar algun jugador del planter de 12 anys o 11 o així?
A veure, de moment no.
De moment no, però no ho descartem.
No ho descartem. Però té Lamine Yamal, amb la seva energia dels 15 anys a la banqueta. Xavi ha repetit l'11, han sortit amb Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Valde, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Rafinha, Lewandowski, que agafa Rodalies, per cert.
Agafa Rodalies, Lewandowski. Mira com David Morral.
Va publicar a la seva dona una foto amb un tren de Rodalies.
Imagina't que puges allà. La Sílvia Muñoz és estrany que no l'hagi vista aquest
matí.
Lewandowski ve allà bellugant-se per la llauna de sardines.
I no ens deixem Gavi, també.
No, Gavi està jugant. Doncs res, doncs tenim el partit en marxa, anirem informant si s'escau. Doncs vinga, el Barça a la seva i nosaltres a la nostra. Camins. El silenci forma part de la música, i la Paula Moreno és la nostra pianista oficial en la nit més caminaire de Catalunya. Bona vesprada d'aquest dimarts 2 de maig del 2023. 2 de maig, ja estem al mes de maig d'aquest any del 2023. Mica en mica anem caminant cap al final de temporada, cap a l'estiuet, que ja el tenim aquí. Dia 1 després d'un cap de setmana molt llarg, amb molts concerts de Bruce Springsteen, amb manifestacions de sindicats i amb una mica de pluja, que ens va fer il·lusió, però que no és suficient. No estem d'acord, volem que encara plogui més. Dia 1 també després de divendres de la Caselles en plan tertuliana, ho fa molt bé la Caselles, ho fa molt bé, de Pursals en plan friki opinador, de la Julve en plan seccionista i del Mercadal en plan crack de la ràdio, que és el que és ell, bàsicament. Si us ve de gust recuperar qualsevol dels nostres continguts de Camins, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per la noia dels horrors, Maria José Mendoza. Maria José, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Maria José, Ella ja m'entén i tots m'entendreu aquest divendres. Recordeu Twitter @CaminsEstel, a Instagram estem com CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb les nostres fotos molt ben fetes, algunes més que altres, i una pàgina web radioestel.cat. Tenim YouTube i més Estel, que és música, música i més música, i allà ens sopegueu en cançons, que són number one. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies que farem de seguida amb la Júlia Julve, avui ens posem històrics i volem conèixer més sobre una figura que recentment ha estat descrita com, atenció, l'Indiana Jones català. L'Indiana Jones català. Ja sabeu que en aquest programa tot el que fa olor a indie, a Henry Jones Jr., ens torna bojos. Parlem de Bonaventura Ubach, el pare Ubach que va ser, a part de monjo de Montserrat, tot un aventurer. Coneixerem una mica més sobre la seva figura, atenció, amb Jordi Cerdà, que a més d'opinadores, divendres és historiador. Serà en uns minuts. Actualitat, l'Indiana Jones català, economia versió Rosario, des d'ara fins les 9. Sigueu benvinguts al Magazín de la Vesprada, el programa que escolta el germà de Xavi amb xandall a la banqueta del Camp Nou, a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Estava pensant que... Que clar, amb aquesta sintonia jo podria ser, modèstia a part, l'Indiana Jones del programa i Ferran Capdevila tapón. tapón. I Paula Moreno, que podria ser? Salà, sí, que és una mica el que busca els camells i els cavalls a l'última cruzada. Sense segones intencions, Paula? Escolteu, perquè sapigueu, el Barça va 0-0 encara, Estem a punt d'arribar a la mitja part i de moment empat a 0, partit disputat. Veurem com acaba la cosa. Us explico. Barack Obama i Michelle Obama, Steven Spielberg, Kate Capshaw van fer aquest dissabte una visita sorpresa a la muntanya i el monestir de Montserrat. Jo crec que això és prou conegut. Va ser una petició de Barack Obama que va dir que volia visitar el santuari abans de volar cap a Suïssa, on havia de participar en conferències. El matrimoni Obama i el matrimoni Spielberg es van mostrar molt interessats per tota la història de la muntanya i del monestir benedictí, que el 2025, per cert, celebra els 1.000 anys de la seva fundació. 1.000 anys, Un dels anfitrions de la visita, el prior del monestir, Bernat Juliol, va aprofitar que va poder parlar una estona amb Steven Spielberg, el mític director, per explicar-li la història del pare Bonaventura Ubach, biblista i orientalista que va fer molts viatges al Pròxim Orient i que alguns consideren l'Indiana Jones català. El prior va suggerir a Spielberg, atenció, que Montserrat podia ser un bon plató per a alguna de les seves pel·lícules i també li va suggerir la possibilitat de rodar una pel·lícula sobre el pare Ubach que té històries interessants com la de com va portar un Caravaggio o la mòmia i els sarcòfags que es conserven al Museu de l'Abadia. I clar, saber que existeix un Indiana Jones català ens ha despertat aquí al Camins totes les alertes i volem conèixer més sobre aquesta figura, sobre el pare Ubach. És per això que hem contactat amb un dels grans amics del programa, que a més, per si no ho sabiu, és historiador i membre vitalici del nostre Totum Revolutum dels divendres. Per tant, senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona tarda.
Bona tarda. Avui sense salutacions en idiomes, Com estem en un altre registre, ho fem diferent. Està molt bé, Jordi Cerdà. Escolta, abans que ens expliquis una mica coses sobre Bonaventura Ubach, diria que dissabte vas estar implicat en l'embolic de les oposicions. Recordem, gairebé 14.000 treballadors de la Generalitat estaven convocats aquest dissabte a proves per cobrir una sèrie de places, gairebé 2.000, en una jornada que va estar marcada pels retards d'hores, els exàmens equivocats, la falta de fulls de proves, entre altres irregularitats. Estaves allà, Jordi?
Sí, jo sóc un dels afectats, un dels que va viure aquest procés del dissabte.
I com ho vas viure? Això també ens interessa una mica la teva experiència en tot aquest embolic.
Bueno, cada persona et donarà una imatge diferent i una història diferent perquè va anar per aules i va anar per universitats en els que estaven convocats. A la meva va ser de les que van haver-hi menys incidències, però he de dir que les coses ja van començar malament quan vam veure que les 9, que estaven convocats a les 9 per l'examen, no s'obrien ni les aules, ni les portes, ni l'universitat, ni res.
Déu-n'hi-do.
I ni a les 9 i quart, ni a les 9 i mitja, ni a 3 quarts de 10, i allà la gent ja estava nerviosa, a les 10 es van obrir les portes, vam entrar com una riada, i ja vam veure que allà algú passava. No, les coses no... Sí que et demanaven que t'acreditessis, però després et deien que era igual, que et podies guardar la teva documentació, el teu DNI... Ens van fer seure sense espais, és a dir, un al costat de l'altre, cosa inaudita en unes oposicions, mai vistes. Podies anar al lavabo sense registrar-te, és a dir, algú podia portar punts i mirar-se'ls al lavabo i tornar a entrar. Em consta que hi ha gent que va copiar, bàsicament, perquè t'estaven mirant l'examen, és que el tenies a 40 centímetres.
Sí.
Ens van fer posar el nom, cognoms, identificació, en el mateix examen, cosa absolutament prohibida. Van dir que després ho tallarien amb unes tisores, però bueno, jo no ho he vist.
Que
tallarien els nostres noms. No, no, va ser algo kafkià. També digne de l'Indiana Jones i l'última cruzada.
Home, tal com ho estàs explicant, veritablement és que era tot sorprenent i una mica trist, evidentment. Creus que es repetiran aquests exàmens? Jo crec que sí, no? Al final.
Jo penso que hi haurà algunes categories que sí, però que com a norma general no, perquè no a tot arreu va haver-hi la mateixa intensitat de fallades. I també és cert que avui hem sabut que la directora general de Funció Pública ha sigut cessada.
Sí.
Per tant, jo crec que entregant el seu cap ja han intentat calmar una miqueta les aigües i dir, mira, veus, ja ens hem carregat a una.
Com veus aquest cessament, per cert? Ara s'explicava la Júlia Julbe que Junts per Catalunya ha dit, per exemple, que no estan d'acord perquè al final porta molt poc temps, etc.
Per suposat, aquesta directora general va prendre possessió a mitjans del mes de gener.
Sí.
La contractació es va fer en aquesta empresa, estem parlant del mes de novembre-desembre. O sigui, aquesta senyora s'ho va trobar fet. Jo crec que ha sigut un cap de turc per no haver de cessar persones que estan més amunt. Però, evidentment, ho ha pagat. A més, no sé si ho ha fet volgudament o no, però ha fet una carta llarga de dimissió, carregant-se totes les culpes ella.
Ja. Bé, doncs veurem com evoluciona aquesta circumstància, molt trista, la veritat, que Jordi Cerdà va viure in situ en la seva pròpia pell i que també ens ha explicat una mica el seu parer sobre tot plegat. Però vinga, va, parlem de Bonaventura Ubach, el pare Ubach. A veure, tu com a historiador, creus que és una bona forma de definir-lo, l'Indiana Jones català?
Mira, sí, és molt interessant. Sí, sí, és una bona forma de definir-lo, però anem a afegir una cosa més.
Val.
El pare Ubach és una barreja entre l'Indiana Jones i el Henry Jones. Sènior, el pare.
El pare, sí, el pare.
És una barreja dels dos, i m'explicaré. Era un home, una rata de biblioteca, en el bon sentit de la paraula, un expert, un políglota en idiomes antics,
sí.
Parlava hebreu, grec clàssic, siríac, alemany, anglès, italià, evidentment, llatí.
Sí.
Bueno, era un crac. I l'home va sentir-se atret per l'aventura, va sortir de la seva cel·la de Montserrat, per anar a recórrer món, i ell el que volia era comprovar in situ tot el que havia llegit a la Bíblia, si encara aquell món de la Bíblia encara existia a l'Orient proper. Uh-huh. Estem parlant d'un monjo que deixa la seva cel·la i se'n va fa 120 anys en un lloc on no hi havia ni carreteres, que va haver d'anar amb camell, a viure l'aventura. Però, clar, també era un intel·lectual. Per tant, és una barreja entre el pare, el fill i el Lawrence d'Aràbia. Duia també una pistola a tot arreu on anava.
Déu-n'hi-do. No, és que ho has definit, Jordi, m'ha agradat molt aquesta barreja, perquè sí que és cert que a les pel·lícules d'Indiana Jones tenim la figura del pare, que és això, no? Rata de biblioteca, investigador, no? Més totalment intel·lectual. De fet, es sorprèn, no?, quan viu l'aventura amb el fill i diu, això és habitual per tu, i diu, sí, aquestes coses em passen a mi, no?, el propi Indiana Jones. Doncs, escolta, i una altra cosa, dius que va viure fa 120 anys.
Bueno, aquest senyor va néixer l'any 1879, va viatjar el 1906 per primera vegada a el que avui en dia és Israel, en aquella època Terra Santa,
sí.
I va anar i venir fins a l'any 1950, o sigui, estem parlant que tenia 70 anys quan encara vivia l'aventura. Uh-huh. Va viure l'Imperi Otomà, la caiguda de l'Imperi Otomà, la Primera Guerra Mundial, va conèixer, com a anècdota curiosa, va conèixer Lawrence d'Aràbia. O sigui, es van conèixer.
Estic impressionat. Escolta, quines expedicions o viatges va fer el pare Ubach i amb quins objectius? Perquè tu deies, volia comprovar que les coses que havia llegit i estudiat, doncs les volia viure una mica en la seva pell. Era aquesta la seva màxima que el va portar a sortir del convent i posar-se en marxa? I sobretot, quins viatges més significatius destacaries?
Ell era absolutament conscient que el món antic estava canviant i que l'única oportunitat que tenia de comprovar si el món de la Bíblia existia era anar-hi, en aquells moments abans de que vingués la modernitat.
Uh-huh.
I així va ser, va anar allà. Primer va anar a Israel, a Terra Santa, va aprendre hebreu, va passar per Grècia. Un dels viatges que va fer a Mesopotàmia.
Uh-huh.
En aquella època era impensable que un occidental arribés a el que era Babilònia.
Uh-huh.
Va voler anar al Sinaí. Va anar també a tot el que seria Egipte. I aquí també hi ha una anècdota curiosa, perquè he barrejat tres personatges amb el pare Ubach, però n'hi hauria una quarta.
A veure.
La quarta persona és el director del museu de la pel·lícula Indiana Jones i l'última cruzada.
Marcus Brody.
en Marcus, el que es va perdre en el seu propi museu. I per què ho dic? Perquè ell, què feia? Ell anava allà i comprava tot el que trobava per poder muntar un museu a Montserrat. De fet, com a anècdota, la mòmia que hi ha actualment a Montserrat, sí, la mòmia egípcia, la va comprar en el Museu del Caire, en el que llavors era el director, un alemany, en l'any 1920, i va estar allà regatejant per poder-se l'endur. És a dir, és una barreja entre Marcus, el que deia, Henry Jones, Lawrence d'Aràbia, i ell anava aviam tot el que podia repescar per poder-ho portar aquí i estudiar-ho i muntar un museu oriental.
Una figura realment fascinant. Escolta, Jordi, espera'ns, si et va bé, minut i mig que fem una publicitat i rematem encara uns minuts de conversa, perquè encara tinc algunes qüestions que voldria conversar amb tu sobre aquesta figura que m'està sorprenent i imagino que està sorprenent també als nostres oients. D'acord? Fem una pausa molt breu i tornem. Jordi. Vinga, doncs ràpidament, pausa i encara una mica més d'història i cultura.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Daniel Sarasua. Daniel, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí.
És que vaig entrevistar un bisbe del País Basc i m'ha quedat.
Amb Rafa Sanahuja.
En la dutxa, con la guitarra o con lo que sea.
En la dutxa, con la guitarra, Daniel, que te la vas a cargar.
Y ese de mis grupos favoritos que canta un montón de canciones en la ducha, con la guitarra o con lo que sea.
Que no te duches con la guitarra. Daniel, ¿qué te lo tengo que decir?
Y otras personas que explican cosas.
No sé quants dies queden per l'estrena de Indiana Jones i el Dial del Destí, però jo tinc la pell de gallina. Escolto aquesta fanfària, John Williams en estat pur, i em torno totalment boig. També em torna molt boig Jordi Cerdà. Jordi Cerdà, continues amb nosaltres?
I tant, aquí estic.
Tens ganes de veure Indiana Jones i el Dial del Destí o què?
Soc un fan incondicional d'Indiana Jones.
Ja està, és que està tot dit. És que, doncs, ets una persona de bé. Ets una persona de bé, Jordi Cerdà, perquè totes les persones de bé han de ser fans d'Indiana Jones i el seu univers. Escolta, ho dèiem al principi, que el prior va suggerir a Spielberg que Montserrat podia ser un bon plató per a alguna de les pel·lícules, també la possibilitat de rodar una pel·lícula sobre el pare Ubak, que té històries tan interessants com la que m'estaves explicant, no?, lo de la mòmia i el sarcòfags que va aconseguir per al Museu de l'Abadia, i també crec que va portar un Caravaggio. D'això saps alguna cosa o què?
Bueno, sé que havia comprat, no, del Caravaggio en concret no, però sé que ell comprava tot el que podia, obres d'art pictòriques incloses. Permetem dir una cosa, ja que és que has tornat a posar la música de l'Indiana Jones,
sí,
i has dit que seria Montserrat un bon plató, que van comentar-ho. Efectivament, perquè el que poca gent sap és que també s'ha dit que un dels llocs on hi havia el Grial, Indiana Jones i l'última cruzada, busquen, sí, el Grial, doncs sí, el Grial també s'ha dit que estava a Montserrat.
Sí, és una de les coses, no?, que d'alguna vegada s'ha rumorejat, no?, aquest enclave, no?, del Grial a Montserrat, i seria espectacular. Que no anirem tu i jo, Jordi Cerdà? Ens fotem dos barrets tipus Indiana Jones i anem a buscar el Santo Grial un dia d'aquests? Bueno, ja ho parlarem.
No cal que m'ho diguis dos vegades.
No, a tu no cal dir-te dos vegades res, perquè t'apuntes sempre a un bombardeig i m'encanta. Escolta, el llegat del pare Ubak, perquè jo, clar, t'estava escoltant, estava llegint també aquesta tarda una mica, el llegat del pare Ubak, en primer lloc, si me'l pots valorar tot el que és la seva figura, i en segon lloc, si em pots valorar el fet que jo crec que està una mica, no sé si dir desaprofitat, però una mica, jo crec que és una figura tan potent, jo no la tenia al cap, jo l'he coneguda arran d'aquesta visita de Spielberg i Obama a Montserrat, no sé si està una mica amagat aquesta figura.
És que tu has dit una cosa ara brutal, has fet una pregunta brutal a través del llegat, que va molt bé perquè jo també ho volia comentar. Poca gent sap que a Montserrat ja sempre hi ha hagut una grandíssima connexió amb tot el que és l'Orient proper. Ah. El llegat el que tenim avui en dia, per exemple, el pare Manel Nin, monjo, que és relativament jove, sí, que ha sigut nomenat bisbe a Atenes pels catòlics de ritu bizantí, pels catòlics orientals de l'Orient. És a dir, sempre hi ha hagut una grandíssima connexió entre l'Orient, el món oriental, i sí, Montserrat, sempre. Sí. Perquè els benedictins de Montserrat tenen una espiritualitat que també va aportar el pare Ubac del sufisme oriental.
Uh-huh. Per tant, aquesta aportació, segurament, no?, aquest viatge del pare Ubac, que va creuar mig món i va arribar fins l'Orient i aquestes terres mesopotàmiques, doncs ha fet, no?, aquesta connexió, que també és molt interessant.
Sí, sí. Va fer escola, per exemple, el deixeble del pare Ubac, el pare Ròmul, també un gran orientalista. El museu ha quedat allà, que és un museu que jo crec que està desaprofitat. Jo convido tots els nostres oients que hi vagin. És absolutament brutal el que tenim a les nostres terres. Un tros d'Orient aquí a Catalunya. Jo crec que ha fet escola, que és desconegut, però que gràcies a la visita del Barack Obama, de l'expresident, sí, doncs serà més conegut.
I de Spielberg.
I de Spielberg.
Escolta, Jordi Cerdà, vindràs aquest divendres al Tòtum o què?
Home, per favor.
Sí, no? Ara que ja s'ha acabat de ser estafat en els exàmens d'oposicions, doncs pots tornar cap aquí i t'estafarem aquí també en directe, una mica. Jordi Cerdà, historiador, col·laborador nostre, amic del programa, un crac que està sempre disposat a ajudar, avui ens ha fet 5 cèntims molt potents d'aquesta figura del Bonaventura Ubac. Hi ha llibres, i novel·les i de tot, que si voleu aprofundir, realment jo crec que és una figura que veritablement, després d'escoltar-te, podem dir que no només és l'Indiana Jones català, és el Henry Jones català, el Marcus Brody català, 3 en 1. Jordi Cerdà, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada. Vinga, fem una segona pausa, respirem una mica, arranca ara mateix el partit al Camp Nou, la segona part, també us informo, el Barça-Osasuna. Estarem pendents, però ja tenim aquí Rosario Santamaría xerrant amb Esther. Ara l'avisarem que pot passar. I farem economia en valors. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Són unes cases amb molt de disseny, molt boniques, la veritat.
Sí.
Dóna gust tocar-les, les has de tocar.
Camins.
Ràdio Estel.
Aquestes calces que tenen un tacte, jo també m'he dedicat
a... Sí, també ha tocat les calcetes, el Rafa,
A caronar-les, I realment el tacte és fantàstic.
Expliquem històries.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Rosario.
Bona vesprada,
Santa
Rafa.
Maria.
Ai, estic bona tan contenta. Vesprada. Avui entro i 36 i mig. Estic tan contenta.
24 minuts per les 9.
No m'ho puc creure, tu. Quant de temps per mi.
Estic
tan contenta. Espera
ràdio.
Que et faig un cor.
Ai, jo també a tu. Un cor. Un cor amb les dits. Escolteu, quan passen 6 minuts de 9:15, arrenquem Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ja hem saludat Rosario Santamaría. Vens vermellona.
Sí, avui vinc molt elegant, vens has vist? M'he posat supermona.
Tens raó, vens bé.
I de primavera.
Tu sempre vas bé, eh? Sí. Com vas viure ahir, 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors i treballadores.
Molt bé, així m'agrada.
I treballadores.
I podem dir dia internacional, dia o no cal? O no cal? Amb el dia internacional ja està.
Aquí vale. Estem jugant amb foc, eh? Aquí,
sí, això ho sé, ja, ho
això
sé.
Ja és
però amb això del femení masculí ens dona molta feina.
Vinga.
Escolta una cosa, la veritat és que estic una mica nerviosa amb el tema de la intel·ligència artificial. Sí, i els jocs de treball, que es poden destruir o almenys modificar, com pot passar, per exemple, amb el nostre. Que tu ara poses en lloc de Alexa, tu t'agrada molt. Alexa, fes-me una entrevista per
preguntar.
Fes-me un text d'entrevista per parlar amb la Rosarito i t'ho fa tot tu.
Sí.
Sí o no?
Sí, ho fa.
Bueno, i aleshores, com que sóc molt pràctic avançat, escolta, qui podríem convidar perquè ens parli de la intel·ligència artificial?
Aquí.
I tenim a l'Àurea Rodríguez, que és una experta en innovació i tecnologia, té més de 20 anys d'experiència i ha sustentat múltiples responsabilitats a organitzacions, administracions i empreses tecnològiques.
Val.
Actualment forma part de diversos comitès assessors d'indústria i innovació, com ara l'IND+I de Viladecans i els consells d'administració d'empreses tecnològiques com la biotecnològica Cugenomics, l'empresa de gestió del talent innovador Talentea, i el Dark Institute. I és professora d'innovació i experta sènior de la Comissió Europea sobre transferència de tecnologia. Recentment, a més, ha estat nomenada experta en innovació de la xarxa Los 100 de Cotec, de la Fundació Cotec. I, entre altres coses, és autora del llibre Antes muerta que analògica, de l'editorial Orsori. M'encanta, aquest títol, és que m'encanta.
Aquí jo, el currículum és impressionant, però quan he arribat a la part que ha fet un llibre que es diu Antes muerta que analògica, jo dic... A tope amb Àurea Rodríguez, que ja la podem saludar. Àurea, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, enhorabona pel títol. Segur que el llibre està fantàstic, però no sé si superarà el títol, perquè el títol és meravellós.
És boníssim.
Sí, sí. Bueno, hi ha altres títols dintre del llibre, perquè és un llibre recollit a base de petits articles, posts i també.
Sí.
I tots són una mica amb la mateixa línia.
Molt bé.
Disruptius.
Molt bé.
Ens agraden doncs,
a tope,
els títols així.
És un estil molt camins. Àurea Rodríguez, escolta, tu que ets tan experta absoluta en intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial... Com ens afecta a la feina a nosaltres, que som periodistes? I a quines altres professions pot afectar també? Però al periodisme, comencem per aquí, que m'interessa.
Pues, bueno, jo més que afectar, que sí, però també us pot beneficiar. És a dir, la intel·ligència artificial és del 1956, o sigui, no és que sigui una cosa nova. No?
Del 56?
Sí, és un concepte del 1956,
però...
a mitjans del segle passat.
Val.
Llavors, és simplement una programació, o sigui, donar, en base a unes dades, generar una programació i que dona unes ordres. No? Llavors, això què passa? Que ara s'utilitza amb el que és les paraules, no? I el que és la paraula. Llavors, què genera? Pues estem generant textos, estem generant... imatges, estem generant una sèrie de coses. Llavors, els periodistes, això us pot beneficiar en el sentit que és com tenir una macrocalculadora, no? Però en comptes de números, en paraules, no? I pot generar textos, pot generar imatges, pot generar en 0, sense saber absolutament res, pot generar un vídeo. I això pot ser en positiu. En negatiu, quin és el problema d'aquestes intel·ligències artificials que ara veiem que diuen generatives, no? Pues, per mi hi ha dos grans problemes.
Sí.
Un és la falsedat en quant a les notícies, perquè jo puc generar un vídeo en 0, amb una imatge de qualsevol, i heu vist vídeos de gent coneguda, no?
que han
sortit i que són fake news.
Sí.
I per tant, la desinformació pot ser tan ràpida amb les xarxes que és un problema, no? I aquest és un dels problemes. I el segon problema és justament pues això, que en base a unes dades genera un text que no té per què ser veritat, perquè les intel·ligències artificials no entenen el que escriuen, sinó simplement combinen coses.
No tenen criteri.
No.
Les podem tenir una mica també com un ajudant, no? Escolta, escriu-me una entrevista per l'Àurea Rodríguez,
com
que és experta en intel·ligència artificial.
Exacte.
Jo no l'he fet servir, que consti, per Àurea, aquesta entrevista no,
és que és com,
me l'ha currau.
Ara faré un comentari que és de perogrullo total, però és com tota la vida, és una eina i cal saber utilitzar-la, no?
Exacte, és com una calculadora. En el fons, hem fet una calculadora de paraules ara mateix, amb aquest tipus d'intel·ligència.
És un bon concepte.
Sí. I en quines altres professions pot afectar, Àurea?
Pues, jo crec que pràcticament afectarà en totes.
Uh-huh.
És a dir, perquè ara esteu veient aquestes intel·ligències artificials que combinen això i que són visuals. I ara ens hem adonat tots que d'alguna manera això existeix, però sí. Això ja fa, doncs això, 70 anys que va.
Des del 56.
Exacte, llavors la intel·ligència artificial és una tecnologia que està a la base de la majoria de decisions automàtiques que es prenen, no? Que aquest és l'altre problema o repte, no? Que és fins a on deixem a les màquines prendre decisions per elles mateixes, no? És a dir, apagar les llums de casa teva, doncs, ens pot semblar bé, no? Que darrere hi hagi, doncs, això, si hi ha massa llum, hi hagi un sensor que digui que doni l'ordre automàtica de que baixi les llums, no? I que no consumim. Sí. I això ens pot semblar bé. Ens pot semblar bé també, doncs, en un estadi més superior, de dir, bueno, doncs, qui es passi un radar, automàticament que li clavin una multa. Bueno, doncs, no sé, ens pot semblar també bé. I seguim així. Llavors, fins a quin punt deixarem que les màquines prenguin decisions en base a les dades que tenen, sí, i en base a la programació que nosaltres li diem. Sabem que els cotxes, per exemple, els cotxes autònoms, hi ha estudis que diuen que relativament seran més segurs inclús que els humans. O, per exemple, ja s'ha vist que hi ha intel·ligències artificials que llegeixen mamografies amb una precisió bastant alta, o sigui, que detecten els càncers. Llavors, fins a quin punt deixarem que decideixin per nosaltres? Aquesta és la pregunta.
Ostres, és per fer una pel·lícula de ciència-ficció.
No, és que s'han fet moltes ja. Pel·lícules i reflexions d'aquest tipus, i s'ha quasi mort, no? Sempre ha fet una mica totes aquestes reflexions ja en els seus relats. Clar, és aquí el punt, jo que sempre torno, jo tinc una cultura molt pop i al final torno a les pel·lícules. I mira, abans parlàvem d'Indiana Jones i ara em ve al cap Jurassic Park. I deien allò de, estem tan preocupats de saber si ho podem fer que no ens preguntem si ho devem fer, no?
Exacte.
Una mica és el punt aquest. Clar, també afecta a la manera en què els professors corregeixen, per exemple, no, Rosario, treballs dels alumnes.
Sí, a mi aquest és un tema que em preocupa, no? Que abans hi havia Google, no? El senyor Google, però ara amb el xat GTP, escolta, li dius que et faci un treball i després dius, doncs la veritat, no? Com afecta la intel·ligència artificial en l'àmbit de l'educació? Clar, ja sé que ens anem una mica d'economia en valors, però em sembla...
No, però ja està bé, perquè al final tot afecta.
Perquè l'educació està darrere de l'economia.
I el tema de l'educació, Aurea, són els primers, no?, que van posar una mica l'alerta de dir, ojo, perquè estem patint, perquè ja no reconeixem si el treball és l'ha fet l'alumne o l'ha fet el xat GPT, no?
Exacte. Bueno, una mica és això, de dir, s'ha de posar, pues, com tota cosa nova, s'ha de veure com afecta, en què afecta i per què la fem servir i com la fem servir. Llavors, les escoles de Nova York van posar el crit i van dir això no, saps, d'entrada, o n'hi ha d'altres escoles que el que han fet és adoptar-la i ensenyar, pues, als crios a l'esperit crític, no? De dir, vosaltres traieu aquest text, però mireu que aquest text, pues, no és real, no? Mireu la bibliografia, mireu, contrasteu, sí. Llavors els hi ensenyen l'esperit crític. Llavors, segons perquè l'utilitzis, com tota la vida, pues, té una utilitat en positiu o negatiu, i després l'abús de tot, pues, també té un efecte negatiu, no? Però bueno, és això, és, quan hi ha una cosa nova, pues, de dir, a veure com ens afecta, en què ens afecta, per què l'acceptem i per què no l'acceptem de cap manera.
Clar, també t'estem escoltant i hi ha altres veus que diuen que s'ha de saber aprofitar aquesta eina, no? La intel·ligència artificial. Per on podem començar? Per una... Clar, això és molt novedós i no estem preparats segurament o no hi ha una formació clara, però el primer seria que hi hagi una mena de formació, no sé de quina forma, de quina mena, a la població per dir, escolteu, això, aquí teniu l'eina, però a més, per utilitzar-la de manera intel·ligent, s'ha de fer així, així, així. Això seria tal vegada el més intel·ligent, valga la redundància?
I tant. De fet, la UNESCO ja fa 4 anys que va treure el primer estudi que va dir, que deia el següent, que deia que havíem d'aprendre de manera massiva, que els sistemes educatius havien de canviar de manera massiva per aprendre competències bàsiques en quant a l'aritmètica, la intel·ligència artificial i altres competències derivades. I no només aquestes, sinó també, i al mateix temps, les que estan relacionades justament amb l'ètica, amb el treball en equip, tot allò que es fa més humans també. Llavors, ens hem d'acostumar que hem d'aprendre durant tota la vida. Aquestes coses, pues, veritat que... És que jo sempre ho penso, dic, quan a la meva època, als 18 anys, pues, t'havies de treure el carnet de conduir per conduir, no? Vull dir, pues, per navegar per internet necessitaríem tots un curs de ciutadania digital. I per utilitzar aquestes eines necessitaríem tots una capacitació, perquè és un nou món i és de navegar, mai millor dit. Llavors, mira, has de capacitar-te.
Sí, estava pensant, Rosario i Aurea, que clar, hi ha països que l'han prohibida, no? Si no estic equivocat. Itàlia, no? Itàlia ha dit que prohibit utilitzar-la. Com ho veus tu, això?
Utilitzar el xat GPT.
Sí.
Bueno, precisament per això, per la desinformació, perquè no tot el que dius evidentment és veritat, perquè no hi ha transparència en quant a les dades que utilitzen, ni d'on les treu ni què les treu. També hi ha un problema que el que fa és combinar coses i, per tant, aquestes coses prèviament tenen una propietat intel·lectual d'algú que l'ha creat. Mm. I aquí també hi ha una tercera discussió, no? Que és si el que fa la intel·ligència artificial al final es programa en base en unes dades, en uns documents, en el que sí, que són prèviament creats per una altra, per una persona, en aquest cas, doncs d'aquí és la propietat.
Això s'estava barallant molt el tema de la música, no? Que es veia que també hi havia intel·ligència artificial amb la música, no? Hi havia cantants i compositors que deien, escolta, aquesta base, no? El que deies tu, no? Aquesta base és nostra.
Exacte.
Ara vindran aquests dels drets de música i ja veuràs com. Si han de pagar, no sé si estaran tan animats, la veritat.
La Grimes, que és una cantant, va fer un tuit l'altre dia dient que per ella que fessin tantes composicions amb la seva música que volguessin a l'intel·ligència artificial, però que li donguessin el 50% de la royalties.
Clar, normal, normal.
Està bé, feu el que vulgueu, però pagueu.
Normal. I estaves dient una mica, no?, el tema del sentit crític, no? És el moment de tornar una mica a l'humanisme, a la reflexió? Estaran més valorades les ciències de la filosofia, les humanitats, o continuaran estant així una mica relegades? Com veus tu el...
Jo crec que necessitarem tenir les dues parts. Jo dic que, si mireu el llibre, hi ha una part que deia... Jo soc del segle passat, que diuen els meus fills, no? Però del segle passat eren de ciències o de lletres. Dic que aquest segle haurem de ser de ciències i de lletres.
Pues sí, ho intentarem, perquè clar, les matemàtiques, no sé, ho intentem, economia en valors ho intentem.
Aurea, a mi em costarà, ja t'ho dic, que jo sóc de lletres i els números em costen prou. Escolta, jo imagino, tu ara feies una mica de referència, que els governs, la Unió Europea, qui sigui, estarà treballant i posant-se les piles per regularitzar, no?, un ús d'aquesta intel·ligència
Exacte.
Artificial.
Sí, ja fa molt de temps que hi estan,
sí.
Ja hi ha un borrador, hi ha una sèrie d'acords, el que passa que bueno, tot això s'ha d'aprovar i el que ens costa és posar-los d'acord, que això a vegades és el que...
Ui, això costa molt. Les
sí,
coses de
ja
Palacio...
costa fins i tot a casa a vegades, imagina't. No?
Això, que hi ha temps que s'hi treballa, però ara queda l'aprovació, no?
Perquè, a més, Aurea, tu, ara, en les teves respostes és que, clar, ens estàs fent reflexionar i parles de és que no només és un camí unidireccional, sinó que hi ha molts matisos a dins de la propietat intel·lectual, totes aquestes coses, no? Que això, d'alguna manera, com deia aquesta artista, doncs cadascú ha de rebre el seu. Doncs escolta, Aurea, donem moltes gràcies per estar amb nosaltres. L'Aurea Rodríguez és experta en innovació, tecnologia i autora del llibre, gran títol, Antes muerta que analògica, de l'editorial Horsori. Gràcies per estar amb nosaltres, Aurea, i gràcies per fer-nos reflexionar sobre tota aquesta allau de novetats d'intel·ligència artificial que estan una mica doncs, irrompint en les nostres vides, tot i que, ja ens ho ha dit, des del 56, que està
irrompint. Sí,
això m'ha cridat l'atenció.
Sí,
Aurea, moltes gràcies, de veritat, un plaer.
Gràcies.
Un plaer, adéu.
Vinga, nosaltres que respirem i us fem unes quantes notícies, perquè el món de l'economia, atenció, no s'atura.
T'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Rosario, tu ets culer?
No, és que no m'agrada el futbol. No, ho sento. Algun defecte havia de tenir.
Hem de parlar d'això, perquè en aquest programa... Bueno, sí, ve gent de tot.
Però en el fons m'estimes.
Accepten... Sí, home, sí, això per suposat, no?
Ja està.
Aquí acceptem a tothom sense res. Informem als oients. Minut 61, Barça 0, Osasuna 0. Recordem que el Barça juga contra 10. Partit complicat, Partit una mica complicat, trabat, l'Osasuna ben plantat i el Barça ho intenta, però de moment no perfora la xarxa ni la porteria d'Osasuna, que per cert té avui un debutant a la porteria que no mai havia jugat amb el club navarrès. Fem notícies d'economia, després d'informar la gent de com va el futbol.
Després d'aquesta falca futbolística, continuem amb l'economia, amb valors.
Som molt de futbol. Vinga, però on comencem les notícies d'economia, Rosa?
A veure, Rafa, però no hem de començar per la jornada d'ahir, el Dia Internacional del Treballador.
Vinga, alzamos el puño.
Anem cap allà, vinga. Els líders sindicals...
A les barricades.
Els líders sindicals, efectivament, van sortir ahir als carrers de Madrid per reclamar pujar salaris, pujar el braç així, baixar preus i repartir beneficis.
Ara.
De fet, es van convocar 73 manifestacions a tot el país i tot apunta que si el govern no fa cas d'aquestes reclamacions, hi haurà més mobilitzacions la propera tardor, segons ha assegurat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, que no sé si es farà el sordo, no, perdó, amb la broma, a la manifestació de Madrid. Perdoneu, perdoneu
no
amb el cognom, però
no
és que avui me l'ha puesto
no passa mal. Res, no? Tornem del pont i aquestes
sí,
coses.
Sí, estem molt relaxats.
Sempre costen. Recordem que a la capital s'han congregat unes 60.000 persones, segons els organitzadors, xifra que baixen a 10.000 des de la delegació del govern.
Escolta, jo això faria un, no? Com es diu l'aparell aquest que ens agrada tant i que compti la gent, perquè amb aquestes xifres de 60 a 10.000, el dron que compti la gent que hi ha, tu. Mm. Perquè aquestes, de 60 a 10.000, aquests necessiten fer les matemàtiques de la intel·ligència artificial que hem parlat abans.
Rosario, exactament, tenim la intel·ligència artificial que et fan un treball sobre el Quijote
i no poden comptar de si són 60 a 10.000, és que no estem dient 60 o 50.
Vete a tu pueblo,
hombre. Ja està bé.
A tu pueblo.
A Barcelona, els sindicats catalans, Rafa, per la seva part, han centrat els seus atacs a la patronal per la seva negativa a pactar una xifra general d'augment dels salaris. Davant de 5.000 persones, segons els convocants, la principal queixa dels líders de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, i d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha estat la pèrdua de poder adquisitiu de bona part dels treballadors els darrers anys. Amb això estic d'acord,
Estàs d'acord?
Sí, doncs, no, que és que cada vegada està tot més car. Això també això ho deien abans, baixar els preus, és que estem...
Clar. Els sindicats, Rosario, que van recordar els acords aconseguits per el govern, com la reforma laboral, la llei Rider o la pujada de l'SMI, el salari mínim interprofessional, però ha criticat que en falti una legislació per endurir l'acomiadament.
Pues sí.
Que no, que no sigui tan gratuït.
Tan barat.
I continuem parlant de la vaga, en aquest cas d'Air Europa, que se suma al cúmul de conflictes al sector aeri a tota Europa. Com tenim
sí,
el tema?
Pues mira, els pilots de l'aerolínia Air Europa, que la compra de la qual va acordar el grup IAG amb la família Hidalgo el passat febrer, van iniciar ahir dilluns una vaga que s'estendrà a avui i els dies 4 i 5 de maig. Les aturades, convocades pel sindicat CEPLA, coincideixen amb el pont de maig, sobretot el tenen a Madrid. Això sempre Madrid fan festa avui.
Ah, és veritat. Avui és festa
sí,
a Madrid.
Sí.
Molt bé.
Que és un dels principals períodes de vacances de primavera i se suma al cúmul de conflictes del sector de l'aviació aquesta temporada. Que teníem també a França, que també estaven fent...
Bueno, a França
vagues.
No paren.
No paren. Sí, això de França... viatjar cada vegada és més complicat. Tu.
A França no paren.
No.
Escolta, estava pensant... Això és un pensament que no té res a veure, però estava pensant que hi havia un temps... Temps ençà, que és una expressió...
Al 56.
No, al 56. Bueno, sí, pot ser que al 56, que els pilots tenien molt de glamour. Això
sí,
això
totalment. Te'n recordes que hi havia la Panamèrica o no sé quina companyia que els veies allà amb un glamour que semblaven de la revista Vogue.
Sí, sí, pilots.
Sí. I les mestresses,
i
no?
I les mestresses.
Una passada.
Això era, la gent es rendia.
Però és que ara s'ha democratitzat molt el tema de viatjar. Abans era un luxe i era molt car viatjar i ara s'ha democratitzat.
Per tant, ha perdut exclusivitat.
Ara deuen tenir un sou bo, també s'ha de dir, home,
sí. I els controladors? Clar,
bueno, excepte els del Ryanair, que suposo que aquests pobrets, no sé si els tenen tan bons els
no
sous.
No ho sé.
Igual hauríem de convidar algun pilot algun dia a tenir aquí el programa amb Economia
mira,
amb valors.
Doncs mira, Ferran Caldevila, no? Convidem un pilot d'avions. Mira, ell avui ha tractat amb pilots d'avions. Ja li
sí?
podria haver, s'havia portat algun cap aquí.
Ferran ho té tot, tu.
I continuem, recordem que els pilots que ja no tenen tant glamour d'Air Europa han iniciat protestes per exigir millores en les condicions laborals.
De milions, efectivament.
Segurament milions. I continuem parlant d'impostos.
És un tema que t'apassiona, Rafa, ho sé. T'encanta.
Depèn. És un altre tema que m'apassiona. Perquè no només la pressió fiscal que exerceix la Generalitat és una de les més altes d'Espanya, sinó que a l'àmbit local, 5 dels 10 municipis del país on els impostos són més alts estan a Catalunya.
Sí, a Reus i Girona, mira quin luxe. Tu. Encapçalen el rànquing de ciutats de més de 50.000 habitants amb els tributs locals més alts, segons dades d'un informe elaborat per l'Institut d'Estudis Econòmics i el think tank de la patronal COE. Les dues ciutats catalanes més l'andalusa, Sanlúcar de Barrameda i Olé, tenen uns impostos més d'un un 40% superiors a la mitjana espanyola, 40%, i completen el rànquing dels municipis amb la pressió fiscal més alta, Lleida, Tarragona i altres ciutats, bueno, Granollers també, i altres ciutats com Gandia, la línia de la Concepció, Elda, Alcoi. És important, si t'has de canviar de vivenda i de ciutat, mira quants impostos paguen. Això no ho havíem pensat. Ara ja, pensa-ho.
A mi em crida l'atenció Sanlúcar de Barrameda. No,
bueno, és molt pijito, no? Aquests de Sanlúcar. No sé, sí, home, no sé. Sí. Aquests són pijitos. Aquest nom... Però Reus? No sé, jo Reus tampoc m'ho hagués imaginat. No, no, Reus, sé. No, no sé, flipat, jo també.
L'informe analitza la tributació municipal des de les anteriors eleccions al 2019. També constata que a escala municipal els municipis de Catalunya, Cantàbria i les Balears presenten la major pressió fiscal normativa nacional. I en aquestes regions la pressió fiscal local es situa en un 8% per sobre de la mitjana nacional. Haureu de canviar de domicili, amics.
Sí, entren ganes, Rafa, sí o no? A més, amb el teletreball, no? Jo ja m'hi veig a les Canàries, tu. Adéu, ala.
A les Canàries?
Sí, que l'Ivi, l'Ivan, és encara
més. A Tenerife? La Palma?
No, jo crec que Fuerteventura.
Fuerteventura?
O Gran Canària.
Sí que ho tens localitzat.
Sí, ho tinc ja bastant. Sí, però els meus fills riuen de mi, perquè sempre estic dient que m'aniré a viure fora de Barcelona i he dit tants llocs que ja ni em fan cas, tu.
Rosario Santamaría, que està pensant en fugir d'aquí, sí. Però de moment no la deixarem. Gràcies, no, Rosario, per aquestes notícies i per la secció. Recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de les... Dimarts amb sabor de dilluns. De la segona temporada de Camins, amb la rica salsa canària, que no es diu Mojo Picón, es diu Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció. La nostra segona vida és a les mans de Maria José Mendoza. Tic-tac, tic-tac. La Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat. Una Paula Moreno que diu que això no és futbol, que el que fa Osasuna no és futbol, que han fotut l'autobús i que no es pot suportar. La Paula Moreno, tribunera a les vies de soia al muntatge musical. De seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Vinga, força i Manol, que és el de la Reial Societat, Ens farà un favor. Nosaltres, que deixem aquí, però demà, tot i que Mercadal digui que no té cap sentit, nosaltres farem la Macedònia en versió ràdio nocturna. Reflexió i microcontes. Farem Camins, Rosario?
Farem Camins, home, i tant, escolteu-nos.
Bona nit, cuideu-vos. Sí.